Molt bones amigues i amics del Fem Campana. Una setmana més parlarem sobre un crim relacionat amb les xarxes socials o amb internet en general. I avui, en concret, parlarem d'una persona que es va crear un perfil fals a Facebook per enganyar a noies i intentar tenir cites sexuals amb elles. Però en una d'aquestes, la cosa va anar massa lluny i tot va acabar en un assassinat. Peter Chapman va néixer a Londres el gener de 1977 i va ser descrit des de molt jove com una persona extrovertida, fascinada per la tecnologia, tot i que una mica tímida amb les noies. Chapman va néixer a Darling i va ser criat pels seus avis a la ciutat de Stoke-on-Tees, abans de mudar-se a Liverpool l'any 2005, quan tenia 26 anys. Però als 15 anys va començar a estar sota el radar de la policia i 4 anys després, el 1996, ja amb 19 anys, va ser condemnat a 7 anys de presó per violar a dues treballadores sexuals a punta de ganivet sortint en llibertat l'any 2001. Va cursar estudis universitaris i va tenir diverses feines, però quan va complir els 33 anys, va veure que estava vivint sol, no tenia una parella estable i va començar a sentir el desig incontrolable per a les noies que eren més joves que ell. Les seves preferències es dirigien, en general, cap a noies morenes amb molt de sobrepès. L'any 2009, les noves tecnologies van proporcionar a Peter Chapman un vehicle perfecte per a conèixer noies que li agradessin i poder dur a terme les seves fantasies. A través de Facebook, la xarxa social més utilitzada en aquells moments, va crear un perfil fals. Va aconseguir fotografies d'un altre usuari, un noi de 19 anys amb un cos atlètic i que tenia imatges semidespullat. Es va descarregar les fotos i les va incorporar a la seva pàgina, que a més també incluïa dades biogràfiques falses. En el seu perfil de Facebook es feia dir Peter Cartwright i la seva intenció era conèixer joves tímides, impopulars i insegures que tinguessin molt de sobrepès. Segons va dir, com més, millor. Chapman va intercanviar fotografies i correus electrònics amb centenars de dones. Moltes van respondre i va arribar a contactar amb noies de totes les edats, des de menors d'edat i adolescents fins a dones adultes, solteres, casades o divorciades que se sentien seduïdes per les fotografies d'aquell jove musculós. Però a la majoria les ignorava, ja que no eren el perfil de dona que estava buscant. Però tot i així va començar a quedar amb algunes d'aquestes noies en persona. Amb algunes es va comportar de forma molt correcta, però amb altres va tenir comportaments d'assetjador. Una d'aquestes noies que va patir l'assetjament de Chapman va ser Catherine Carty, una mare soltera amb 3 fills que va explicar la seva trobada a la premsa. La dona va dir que el noi semblava força agradable quan parlaven. Normalment ho feien a través de Facebook i per Messenger i van estar xerrant de manera constant durant 2 setmanes fins que a l'octubre de l'any 2009 van quedar en persona per prendre un cafè i passejar. En un moment de la cita, Peter Chapman es va oferir a portar-la en cotxe i quan la noia va entrar, aquest va començar a tocar-la i a intentar besar-la, a la qual cosa aquesta es va negar. Van quedar en altres ocasions i, segons va dir Catherine, Chapman no era agressiu sexualment, però sí que era molt intens i li llançava moltes indirectes demanant-li quan tindrien relacions sexuals, motiu pel qual aquesta finalment va decidir deixar de trucar-lo. Chapman va seguir contactant a través d'internet amb altres noies fins que va conèixer a Ashley Hall, una noia que, segons es va dir, no tenia gaire èxit amb els nois, un fet que la va convertir en una presa fàcil per a Peter. Després de diversos mesos parlant virtualment, finalment van formalitzar una cita. Peter Chapman va convèncer Ashley perquè passés amb ell la nit del 25 d'octubre de l'any 2009 i van quedar que la passaria a recollir a la sortida d'un parc. Ella s'esperava a l'atractiu noi que havia conegut a través de les fotografies de Facebook i en veure a l'autèntic Chapman es va estranyar. Però aquest va aconseguir enganyar-la dient que ell en realitat era el pare del jove que apareixia a les fotos i que estava allà per portar-la a casa amb el seu fill. L'engany va funcionar i Ashley va pujar al cotxe suposadament en direcció a la casa del noi, però Chapman va conduir fins a una zona deshabitada que ja havia triat prèviament en el comtat de Durham, al nord-est d'Anglaterra. Un cop allà, va intentar obligar a la noia perquè li practiqués sexe oral i com que aquesta es va oposar, li va lligar els braços, la va amordaçar amb cinta adhesiva i la va violar. Però com que la noia encara seguia resistint-se, l'agressor li va posar més cinta adhesiva al voltant de la cara, tanta que Ashley finalment es va asfixiar. En adonar-se que estava morta, Chapman va tirar el seu cos per un barranc a les afores de la ciutat de Sedgefield. L'endemà, Andrea Hall, la mare d'Ashley, a la que la noia havia explicat que havia quedat amb un amic, va intentar contactar amb ella sense èxit. va denunciar la seva desaparició a la policia i va revisar també la seva pàgina de Facebook, on va trobar que la seva filla tenia un amic amb el que no tenia altres contactes en comú, i va començar a sospitar. Peter Chapman va tornar a l'escena del crim l'endemà sense saber que la policia ja l'estava buscant per no haver comunicat el seu últim canvi de domicili. I és que a Anglaterra és una obligació que les persones fitxades per agressió sexual sempre notifiquin el seu canvi de domicili. Va ser detingut mentre circulava amb el seu cotxe i quan aquest va ser registrat van trobar els materials que havia utilitzat per agredir la noia i també el seu telèfon mòbil. Tot i que en un primer moment Peter es va declarar innocent, finalment va admetre l'assassinat, la violació i el segrest de la noia i va conduir els agents al lloc on havia llançat el cos. Durant el judici, es va dir que Peter Chapman havia dut a terme un nivell significatiu de planificació i premeditació per atrapar Ashley i que la seva planificació va ser malvada i duta a terme acuradament i de manera considerablement detallada per atrapar a la seva víctima, una persona que va ser definida com especialment vulnerable. Els diaris van batejar Peter Chapman com l'assassí de Facebook i els diferents tabloides britànics van narrar la seva història i van entrevistar a altres noies que l'havien conegut. Al març del 2010, Peter Chapman va ser condemnat a cadena perpètua amb un mínim de 35 anys de presó. Després de conèixer la notícia, Andrea Hall, la mare de la víctima, va començar una campanya de conscienciació per advertir els joves sobre els riscos de les xarxes socials. A més, des de Facebook, com a resposta directa a l'assassinat, van manifestar estar profundament entristits i van advertir als usuaris menors de 18 anys que no quedessin amb gent que només coneguessin a través d'internet i va donar consells sobre com mantenir-se segur a la xarxa. Però en aquesta mateixa xarxa van aparèixer al cap de poc temps grups de fans en memòria d'Ashley, però també altres que admiraven el seu assassí. En un d'ells, que reunia a centenars de fans de Peter Chapman, es podia veure la fotografia d'una noia semidespullada i que sobre la seva pell es podien llegir les paraules Facebook Killer. I fins aquí el cas d'avui. Recordeu que els divendres aquí a Ràdio Vilafant de 3 a 4 de la tarda teniu un nou programa de la nit més fosca on parlarem sobre el cas de Kitty Genovese, una jove de 28 anys que va ser atacada, apunyalada i assassinada a prop de casa seva, al barri novaiorquès de Queens. El més impactant del cas va ser que, segons informes policials, es va dir que 38 testimonis van presenciar l'atac des dels seus apartaments, però ningú va intervenir ni va trucar a la policia per ajudar-la. I si voleu saber més coses sobre la nit més fosca, seguiu-nos a Instagram, TikTok, Twitter, YouTube i Facebook amb l'usuari La nit més fosca. I també podeu escoltar tots els podcasts a iVoox, Spotify i Apple Podcasts. Fins la setmana que ve. Ciao!
La nit més fosca.